con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se lo han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
Ràdio Marca és l'emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és l'emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1.
Ràdio Marca!
Dames i cavallers, ladies and gentlemen, benvinguts, welcome. Transmetent des de Ràdio Marca Barcelona per tot l'univers Perico. Comença Pericos en Ràdio Marca, un programa presentat per José Manuel Oliván, a la producció Juan Asensio, José Ángel Heras a la producció executiva i publicitat i Jordi Moreno als serveis tècnics.
Bona tarda, bona tarda, Pericos. Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a la sintonia del Pericos a Ràdio Marca en aquest dijous 14 de novembre del 24, 17 graus i sol. I sol aquí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Comencem el Pericos amb tota l'actualitat d'aquesta jornada, amb informació, anàlisi i debat, com cada dijous, amb l'anàlisi del Dani Solsona i dels nostres contertulis. I avui també incorporarem el tècnic del filial. Parlarem amb Víctor Cea, encara imbatut des que va arribar a la banqueta del Real Club Deportiu Espanyol, amb l'equip molt ben classificat, tot i que porta un partit menys. Recordareu que es va ajornar el partit de diumenge passat contra el València. L'Espanyol actualment és 6è amb 16 punts, a només 5 punts del líder, que és el Lleida, i a un punt del play-off. Un partit menys, i atenció, perquè és més que probable que no es disputi el d'aquesta setmana tampoc, perquè l'Espanyol B jugaria a Torrent. Les condicions de l'estadi i de l'equip que no ha pogut entrenar al llarg de tota la setmana doncs no són les millors. El Torrent ha demanat a l'Espanyol l'ajornament del partit i demà el jutge únic doncs, decidirà si realment aquest partit també queda ajornat. Serien dos partits consecutius, el del València-Mestalla i el del Torrent, que faltarien amb el calendari del Real Club Deportiu Espanyol, del filial, que en qualsevol cas de la mà de Víctor Cea està encara imbatut i amb molt bones sensacions, amb jugadors que estan alternant el filial amb el primer equip i jugadors que fins i tot han disposat de minuts en partits de Copa del Rei, no? I partits també importants com el derbi recentment de Montjuïc, on va jugar Rafa Bauza, on el Mansa va disputar també minuts de la Copa del Rei. En definitiva, un filial jo crec que bastant il·lusionant. Per cert, al marge d'això, avui és una data molt important per la ràdio en general, per aquest magnífic suport que sempre tens al teu, al vostre costat, que mai falla i que davant de qualsevol esdeveniment sempre destaca especialment per la seva immediatesa, no? Jo afegiria també pel seu rigor. Avui fa 100 anys, avui concretament és el centenari de la primera emissió a Espanya, perquè un 14 de novembre del 24, del segle passat, de 1924, es va viure la primera emissió de EAJU, Ràdio Barcelona. La locutora Maria Sabater començava amb l'indicatiu de l'emissora de Gana.
EAJU de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJU de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo.
Història, història pura de la ràdio, de la vida. Què seria la vida sense la ràdio? Què seria de nosaltres, no? A nivell informatiu, com a mitjà d'entreteniment, com a mitjà doncs, de comunicació, com un gran mitjà, no? A tota la gran família de la ràdio, la nostra més sincera felicitació, felicitació també que fem extesa per tots vosaltres, no? Per aquesta fidelitat que manteniu cap al nostre mitjà, el millor que mai s'ha inventat, sota el meu punt de vista, no? I per completar el programa, doncs res millor que les vostres opinions. Ja sabeu, no tenim futbol i s'han d'omplir els diaris i s'han d'omplir els programes. I aquests dies, doncs, naturalment, com que no hi ha futbol, com que no hi ha grans notícies, hem viscut i estem vivint des de l'enèsima venda del Reial Club Deportiu Espanyol fins als rumors de fitxatges de cara al mercat d'hivern, el proper mercat d'hivern del mes de gener, fitxatges absolutament impossibles a dia d'avui. Són temes també per opinar, no? Esperem la vostra participació, la vostra opinió, la farem també i la deixaran aquí palès als nostres contertulis. Podeu vosaltres enregistrar el missatge i trucar al 644-44-97-21. És el WhatsApp del programa, és aquesta finestra oberta, amb tota la llibertat del món pots opinar respecte a qualsevol aspecte d'aquest meravellós univers Perico. Avui també doncs, pots afegir aquest tema tan puntual del centenari, no? 100 anys, un segle ja de ràdio i que sigui per molts anys. 6-44-44-97-21. I ara toca el de sempre, per començar el programa amb la pregunta, amb la qüestió del dia, un tema també que pot obrir opinió i debat, que és la pregunta del dia que planteja doncs, diàriament el nostre estimat Juan Asensio i que nosaltres afegim sempre amb tota l'energia del món que ens arriba des de Sol i Natural amb els seus productes, aquests complements meravellosos de Fosprin Plus.
Fosprin Plus i Fosprin Sport de Soria Natural patrocinen la notícia del dia.
Aquesta és la pregunta del dia.
La pregunta del dia sempre sota el patrocini i l'ajuda de Fosprin Plus, que precisament arriba per això, per ajudar-nos a tots, per tenir doncs, més energia, més potència en el nostre treball diari, no? Amb la nostra feina diària, perquè Fosprin Plus, ja sabeu, és de Sòria Natural i porta jalea real de la real, propòlio, vitamines, minerals, aminoàcids, totes aquestes qüestions i aquests productes que afavoreixen, no? Que són l'impuls que necessites per afrontar el teu dia a dia. Pots triar entre l'àmplia gamma de Fosprin Plus, des del clàssic fins al plus, passant per l'esport o el júnior. És un producte 100% natural de Sòria Natural i ja saps on te'l pots trobar. Doncs amb arbolaris, amb parafarmàcies, amb botigues especialitzades, en farmàcia sí, també online, No podria ser d'una altra forma. Fosprin, doncs, des de casa teva, sorianatural.es, el pots comprar, el pots encarregar i el reblar sense cap tipus de problema. Online també, sorianatural.es, i la pregunta del dia, tema de debat, tema d'enquesta, tema que obre també les opinions del Pericos a Ràdio Marca els dijous, que tenim una miqueta més de temps, mitja horeta més. Ja sabeu que cada dia 2:15, menys el dijous que comencem a 1:00 p.m. 7 minuts per damunt de la 1 i saludem al Juan Asensio. Què tal, Juan? Bona tarda.
Bona tarda, Oli.
Com estem, Juan?
Doncs poc a poc millor, Millorant i...
El tenim amb una miqueta d'angines, però ja en franca millora i en una setmana que no hi ha futbol et pots recuperar, sí, perquè no tindràs que cantar gols ni de Vélez, ni de Chedira, ni d'Unúbar, ni de cap jugador de l'Espanyol.
Correcte, he tingut sort que ha coincidit amb aquest impàs, no?, de dues setmanes sense Lliga, però en tot cas, ja pensant de ple en el partit de Girona, és una setmana típica també pel filial,
sí senyor,
perquè
sí
no jugarà, perquè estan pendents del partit contra el Torrent, tot i que estem a l'espera de la confirmació. Però
tot apunta que no jugarà, no? Que s'ajornarà,
sí,
el partit,
fins
no?
Fins demà no ho sabrem.
Sí, correcte.
Però amb la línia del que ha passat aquestes setmanes, amb les peticions de Levante, de València, d'altres equips fins i tot de la segona federació, sempre la Reial Federació ha fallat a favor d'ajornar els partits. Per tant, demà seria una gran sorpresa, tenint en compte que hi ha alerta vermella ara mateix a Torrent i a d'altres poblacions que decidís al contrari. Per tant, demà, amb tota probabilitat, es decidirà ajornar aquest Torrent Espanyol que estava previst per diumenge a les 12.
Sí, recordem que, a més, és autèntica zona zero, que Torrent ha estat molt afectat, que hi ha hagut víctimes, que les instal·lacions han quedat bastant malmeses, que aquesta setmana, precisament per això, doncs, no han pogut preparar el partit, no han pogut entrenar amb normalitat, i s'ha demanat aquest ajornament, que seria el segon consecutiu per l'Espanyol. Per l'Espanyol, bé, en aquest cas, València, Mestalla i Torrent. Ja sabeu que aquest grup, doncs, evidentment, té equips de la Comunitat Valenciana, de Catalunya, de les Balears, i està, francament, molt afectat per aquesta tragèdia de València. O sigui que demà sabrem exactament doncs, l'abast de la notícia i la decisió, la sentència del jutge únic de aquesta categoria, de la segona ref del grup tercer. Molt bé, Juan, què més? Vinga, la pregunta del dia, la llancem.
Sí. continuem preguntant pel mercat de fitxatges, perquè cada cop queda menys. Ahir doncs, volíem centrar una mica el tir en posicions, és a dir, si la gent creu que falta un davanter, un mig centre, un extrem, l'opció més votada va ser un davanter.
Va arrasar,
avui...
Juan, va arrasar, eh?
Sí, va arrasar. I avui doncs, ampliem una mica aquesta pregunta i preguntem per prioritats en el mercat, però no només parlant d'incorporacions, és a dir, parlant de possibles vendes, parlant de renovacions com la de Javi Puado. Per tant, ajuntem diferents opcions i diferents fronts que l'Espanyol haurà d'afrontar quan abans millor. I segurament al gener doncs, es parlarà encara més del que s'està parlant ja d'aquestes operacions. La pregunta és, ¿cuál debe ser la prioridad de l'Espanyol en el mercado de invierno? I les opcions són les següents. La primera, renovar a Javi Puado. Recordem, l'1 de gener quedaria lliure i pot negociar amb qualsevol club perquè acaba contracte el 30 de juny. La segona opció, fitxar un delantero, com ahir va ser la més votada, doncs la incluïm en la nostra pregunta d'avui. La tercera, retener a Joan García, perquè Joan García té contracte, però, evidentment, té pretendents, té ofertes, i jo crec que fins al darrer dia de mercat estarem molt pendents del que pugui passar amb Joan. I després, una opció oberta per si algú creu que la prioritat no ha de ser cap d'aquestes tres, sinó una altra.
Et dic una cosa, perdona, sí. Juan, són també molt complementàries, no? Perquè un pot dir, un perico pot dir, home, vull renovar Puado, soc conscients de que la sortida de Joan pot ser una realitat perquè des del mateix club s'ha parlat d'una venda obligatòria donada la situació econòmica, i el d'un davanter doncs, també es necessita potència a nivell ofensiu, no? I una altra, doncs, la que plantegen els oients, o sigui que em sembla molt interessant.
Sí, és veritat que és una mica de futbol ficció, però, per exemple,
sí, no,
jo puc pensar, no? Jo vull, evidentment, retenir a Joan i renovar a Puado, però entre aquestes opcions potser un perico pensa, vale, si em poso a pensar que només puc escollir una, millor que vingui un davanter, per exemple, i si surt Joan, que hagi de sortir Joan, i tirem fins a final de temporada amb Pacheco, no? És alguna opció d'entre aquestes.
També podria ser una possibilitat.
D'aquestes, la més votada i la prioritat absoluta pels pericos és amb un 54%, fitxar un davanter. Per tant, fitxar un davanter està per davant de renovar Puado i de retenir a Joan García, tot i com tu has dit, una no descarta l'altra, però d'aquestes tres,
curiós,
la majoria es queden amb fitxar, incorporar un davanter centre.
Que seria continuar una miqueta, doncs, allò d'ahir,
Sí.
Quan preguntava si plantejaves el
clar.
Tema...
Ahir guanyàvem un 75% per davant de la resta de posicions, parlàvem d'un extrem, d'un mitja punta, d'un mig centre, doncs avui, per sobre de renovar Puado o de retenir a Joan García, els pericos creuen més important portar un davanter, jo crec que pensant clarament en la permanència. Amb un 27%, els que creuen que és prioritari renovar Javi Puado, i amb un 15% retenir a Joan García. Després, amb un 5% hi ha altres respostes. Per exemple, el Promaster 27 diu, para mí tendrían que hacer la cesión de Raúl de Tomás hasta final de compra, hasta final de temporada, con opción de compra en caso de salvarse y el resto renovar a Puado. Ese sería mi mercado, porque al fin y al cabo estoy segurísimo que la temporada que viene Joan no es nuestro. Ojalá que no pase. Mingo Salón diu, traer a RDT Joaquín Gómez. Nos hace falta un delantero centro con currículum y un centrocampista fajador. Como nos vayamos a segunda, lo vamos a tener muy pero que muy mal y el responsable es Chen. Y los chenistas que se olviden de Dani y Cía. Con Chen hemos bajado dos veces. Y per últim, el Pipo Has de Power diu, medio centro ofensivo pelotero. Per tant, una nova opció, una nova posició, sí. Parla doncs d'un 10 o un 8 que tingui doncs arribada, que tingui creació.
Molt bé, era una també de les opcions que plantejaves ahir. Per tant, el 54% dels pericos que han opinat avui volen un davanter, reforçar doncs a nivell ofensiu l'equip, un 27% la continuïtat de Javi Puado, la renovació del jugador barceloní, un 15% la permanència de Joan García i després aquestes opcions que ha apuntat el Juan, el sentit de portar algun davanter, s'apunta el nom de RDT, Raúl de Tomás, inèdita aquesta temporada pràcticament al Rayo, o fins i tot hi ha un oient que parla d'un migcampista, no? Un mitja punta, un jugador doncs, que pugui enllaçar al mig del camp amb la davantera. Doncs molt bé, Juan, deixa'm saludar aquí els companys de taula, el Jaume Rodríguez i el Gonzalo de Martorell. Què tal, Jaume? Bona tarda.
Bona tarda, bona hora i salutacions a tots els oients. Feliç.
Sí.
Feliç i content.
Feliç i content, i més avui que fa 100 anys.
Sí, senyor, celebrem el món de la ràdio.
Estaves tu amb la primera... Estaves allà a l'estudi de Ràdio Barcelona?
M'estaven engendrant.
Ah, sí.
Estava molt, molt a prop.
El que estava al costat de la Maria Sabater quan va dir això de AJ1 Ràdio Barcelona, em sembla que era el Gonzalo de Martorell.
De fet, li vaig escriure jo el guió.
Any 24, eres el guionista.
Jo no m'hi vaig matar molt, era dia EJ1 Ràdio Barcelona, Però bueno, aquell es tenia que fer.
I vas portar a Ricardo Zamora doncs a la taula també perquè fos ja testimoni
fent,
també de...
fent espanyolisme des del primer dia.
Molt bé, molt bé.
Tenim un bon històric.
Històries per a no dormir.
Les tres a la ràdio, Tenim un bon històric.
La veritat és
un bon currículum.
Jo,
gran dia avui. Gonzalo, al marge sempre... de la conya, sí, marinera, sí.
Home de
gran
ràdio.
Dia. Què seria de la vida sense la ràdio? És que jo no me la imagino.
No ho sé, jo tampoc. La meva seria molt avorrida, això t'ho garanteixo. Amb lo personal i amb lo professional. Jo sóc dels que... És curiós, no m'agrada escoltar música mentre es condueixo, em distreu molt.
I et poso la ràdio.
Però, en canvi, la ràdio, amb gent parlant, moltes vegades, allò, de fons, però...
De fons, com... Sí, sí. Amb... Jo sóc de les persones, i crec que hi ha molta gent, que ens aixequem amb la ràdio
sí.
I ens donim amb la ràdio.
Sí, senyor. Sí, jo em llevo per amb la ràdio, faig la migdiada. Amb la ràdio.
Sí, perquè tu encara ets de migdiada,
no? És migdiada.
Míralo.
Bueno, jo també,
Ah, també. Vaya banda que tenemos aquí, Moreno.
Que no falti.
Vaya banda que hemos traído.
Jo faig unes migdiades, però...
D'aquelles que es deia de...
Sí, sí, sí.
De pijama i orinal.
Home, gairebé, gairebé. Sí, sí, sí.
Mare meva.
I també me'n vaig a dormir.
Juanito, ¿con qué nos estamos juntando?
Però ara, tenim un bon històric, nosaltres tres, a nivell de mitjans de comunicació.
Home, portem uns anys ja.
Sí, sí.
Hem fet grans.
Podríem fer un màster a la universitat. Si ens el subvencionen, no?
Ja tinc una cosa.
A veure, hi ha gent amb menys currículum que em fa.
Tu que vas molt a Madrid, a la Complutense,
hi ha gent amb menys currículum que em fa.
Sí, sí, per això et dic, home.
Jo que vaig estar també fent bastanta televisió, especialment una bona temporada amb l'Arús, tinc que dir-te que m'agrada molt més la ràdio que la televisió, però molt més, amb diferents.
Jo també he fet televisió, com saps, i la veritat és que la ràdio té una immediatesa i una cosa que...
Ah, jo crec que és la principal virtut de la ràdio, la immediatesa.
I sobretot que, jo us ho dic, com que ets anònim, és a dir, no et veuen la cara.
Ara ja sí, eh?
Bueno, sí, ara sí. Pels professionals això és igual, però moltes vegades per la gent que ve convidada o així... Que
abans sí que havia també aquesta màgia de escoltar la veu imaginar. Ara tot això amb la tecnologia...
Per això deia, mai
que a mi personalment aquesta tecnologia aplicada a la ràdio no m'agrada. Sí. Jo sóc de la vella escola que m'agradava doncs allò de la imaginació al poder.
Al principi de dedicar-nos a això, a mi sempre em deien mai vagis a veure el locutor que t'agrada
perquè normalment et portarà
a la decepció.
Però sí, deia... o locutora.
O locutora. Okay. Sobretot la gent que això que ve a la ràdio, que se sent menys cohibida que si els hi poses una càmera davant.
Saps que m'agrada també? Vinga, que gent jove com el Juan Asensio o el Jordi Moreno mantinguin aquesta passió per la ràdio.
I que
hi hagin alternatives i que d'alguna manera tinguem gent aquí,
la
una
ràdio,
generació preparada,
ràdio...
perquè tu, Juan, ets molt jove, però què seria la vida sense ràdio, Juan? O sigui, el futbol, l'esport en general, mira, per desgràcia acabem de sortir, estem amb una tragèdia a València i el que durarà tot això. Sí. I el primer mitjà que va estar allà va ser la ràdio. Va ser una demostració brutal de periodisme a la ràdio aquella tarda. Clar, les televisions, al marge de que sempre reaccionen més tard, necessiten uns mitjans...
Una infraestructura.
Clar, és que a la ràdio, amb un telèfon mòbil, ets l'amo.
Fas el programa.
Ets el rei.
Fas el programa.
Llavors, la demostració que van donar les ràdios tota la nit, els programes d'esports, que és habitual en aquest país, no? A les 12 de la nit, el programa d'esports a les diferents cadenes, doncs monogràfics de tot el que estava succeint en aquell moment.
Clar, sempre ha tingut la ràdio molta més agilitat a l'hora de fer.
Clar,
però el que tu
moviment.
Dius, perquè és que amb un telèfon fas el programa. Però...
Ara. Fa 40 anys no teníem telèfon.
Portaves aquells...
Jo feia els boletins del Tour de França o del Giro des de les cabines de telèfon.
Sí, i tant.
Juan!
Però fa 40 anys, ja, quan van a veure les riades aquelles també al Maresme i que es van intentar també buscar voluntaris i aportacions econòmiques i ajudes d'alimentació i tota la història, allò va ser un moment també per al tema de la ràdio bestial,
fa més de 40 anys. Tu parles de l'any 62 amb Joaquín Soler Serrano mobilitzant a la gent, van ser les inundacions, totes aquelles riades de Terrassa i del Vallès, on van morir molta gent. Si no m'erro, 800 persones, bastant més del que ha succeït a València.
I la recollida de joguines.
També.
Ha sigut també bestial.
I l'esport, la importància que té la ràdio al món de l'esport, i en particular de l'Espanyol, que moltes vegades és un equip que no ha tingut el tractament mediàtic que mereix, però sempre hi ha hagut una finestra, sempre han tingut... Ara, afortunadament, en tenim vàries, afortunadament per l'Espanyol i per els pericos, però sempre han tingut aquesta finestra de llibertat.
Però fa uns anys teníem més finestres parlant de l'Espanyol, ja no parlo a nivell local, sinó me refereixo ja a nivell de cadena, a nivell nacional, que no pas
ara. Això va en funció de la importància i si has perdut una miqueta de potencialitat també, doncs clar, Això, si estàs jugant a Champions, ja veuràs com parlaran de tu diàriament. Deixa'm que parli al Juan,
sí,
també de la ràdio.
Home, sí, home.
Eh? Sí. No, a mi m'encanta la ràdio també per la naturalitat, no? Perquè sembla que quan estàs veient la tele, doncs és tot molt més preparat, no? Hi ha molt guió, hi ha moltes càmeres.
Tant de maquillar, eh?
Doncs pots dir el que vulguis, no? Pràcticament. I d'altra banda, mira, jo, igual que tu, quan me'n vaig a dormir, tinc al costat del llit el mòbil amb la ràdio, amb programes, bueno, ja saps quin escolto d'informació.
Tu amb el mòbil, jo encara el transistor.
Tu encara, no?
Jo encara el transistor amb piles. Que, a més, sí, et dic una cosa, Juan, aquest transistor amb piles també va permetre a molta gent a València, sí, estar en contacte amb la societat, perquè, clar, a València, després de la tragèdia,
no havia
sense
llum,
cobertura mòbil, sense llum, i la persona que tenia el transistor amb les piles és el que va mantenir una miqueta el contacte amb la societat, perquè, si no, es van quedar completament aïllats, Juan.
Sí, i després, jo de petit, quan l'Espanyol jugava fora de casa, nosaltres aquí no teníem... bueno, en aquell moment, en fet, que era Gol Televisió, no teníem la tele per veure els partits, i jo me'n recordo de mirar la ràdio de petit, amb la retransmissió de l'Espanyol, i mentre mirava la ràdio, tancava els ulls i m'imaginava el partit, és a dir, mirava l'aparell i m'estava imaginant, no? Com estaven col·locats els jugadors al terreny de joc. Per tant, tinc molt bons records, evidentment m'encanta fer-la i m'encanta també escoltar-la.
És que la ràdio precisament és això, és màgia i és imaginació, i tu ara tancaves els ulls i t'imaginaves a la jugada i t'imagines, doncs, moltíssimes coses.
Ara em fas
coses
pensar en un amic molt perico i invident que li passa exactament el mateix que acaba de dir el Juan. O sigui, ell també ja se situa, depenent una mica també del xivarri, del soroll, del rum-rum de la gent que hi ha a l'estadi, més o menys cap a on està la jugada i quins són els jugadors que estan més a prop de la pilota.
Molt bé, doncs volíem avui, com homenatge al nostre mitjà a la ràdio, doncs retre aquest homenatge, no? I especialment als companys també tècnics, que mai m'oblido els tècnics, perquè sense tècnics no existiria la ràdio. Per aquí, doncs, salutacions en aquest cas al Jordi Moreno, al Carlos Gil, a la Paula, al Santi,
al Jordi Vinyals,
el Jordi Vinyals que aquí ha estat també un referent, i tota aquesta gent, perquè per mi són la part més important de la ràdio, no? Sense tècnics no tindríem ràdio.
I per mi un record també molt entranyable a la malaurada i perduda, la grandíssima Odette Pinto. Bueno,
evidentment, per tots els que ja no ens acompanyen. I per tanta i tanta gent que ha fet gran la ràdio, no? Jo crec que som un país de ràdio. Els que hem viatjat molt pel món, a molts països no hi ha aquesta tradició. Jo recordo quan feia curses ciclistes i tal, la gent quan ens veia a l'hotel a la una de la matinada entrar en directe, no s'ho creien. És que esto no puede ser que en un país a la una de la madrugada estén hablando de deporte. Pues sí, pues aquí es habitual.
La ràdio
espanyola, totes les cadenes, no?
La ràdio a Espanya en general, ara no entro a tota, té moltíssima qualitat. Jo, que com tu,
moltíssima,
viatjo també molt i escoltes les ràdios de l'estranger, i amb alguna coseta hi ha, però la immensa majoria són radiofórmules.
No hi ha cultura radiofònica
no,
a Espanya.
No, no,
sí,
no.
Amb el futbol hi ha, especialment, quan viatges, jo aquí he viatjat molts anys en Champions,
sí.
Viatjar dues, tres persones per mitjà, no s'ho creuen. O sigui, acaparem la tribuna de premsa, que normalment quan viatja un equip holandès o francès o italià va una persona per mitjà, nosaltres anem tres, quatre, i l'inalàmbric
i
el comentari.
Però a part d'això, Ali, tu
perquè tenim cultura
a la ràdio, qualsevol emissora, diguem-ne, important o notable d'Espanya, pots escoltar debats seriosos sobre temes, pots escoltar humor, pots escoltar, evidentment, esport, és a dir, hi ha molt programació sèria aquí mateix, aquesta casa. Vols cine? Tens cine. Vols... Ara, tu te'n vas a l'estranger i sí que n'hi ha algun, però la immensa majoria de ràdio és radiofórmula.
Sí, sí, sí.
Ara molts dels oients, especialment els joves, fliparan, però antigament la ràdio que s'escoltava era la ona mitja.
No, o sigui, pràcticament... Això és la tecnologia, clar, ha anat avançant, després va arribar l'FM i ara ja s'escolta per APPs.
Sí, sí.
Aquesta és l'evolució pròpia, però bueno, en definitiva...
Però segueixen ràdio.
L'homenatge a la ràdio, I ja que parlava de històrics de la ràdio, i em recorda també un mestre, José María García, que ahir precisament feia 81 anys, vaig tenir la possibilitat de contactar amb ell, i està sensacional, un mestre de l'esport, de la ràdio i de la comunicació esportiva, no? Jo crec que la persona que més va innovar a nivell esportiu aquí al nostre
país. Esportiu.
Vaig gaudir molt amb la sèrie de Movistar que van fer d'ell.
Un gran de la ràdio, com tants
després.
I tants, com Luis del Olmo, com Fernando Rodríguez Madero, com l'estimat Fernando Borderías, gent molt important que han estat, doncs, referents per un servidor i crec que per tots vosaltres. Vinga, doncs tanquem la pregunta del dia avui amb l'homenatge a aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Viva la ràdio, sintonia, Ràdio Marca Barcelona, Pericos.
Pericos, en Ràdio Marca. Sim, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, celebra su 20 aniversario con fantásticas promociones y un sorteo increíble para todos sus clientes. Llévate ahora tu scooter Sim de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros, con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Más información en sim.com.es.
Somos Ariadna
y Javier López,
directores de Área Jurídica Global, una empresa que puede ayudarte a llegar a final de mes sin tener que pagar tus deudas.
Sí, como abogados en ejercicio ponemos sobre la mesa la Ley de Segunda Oportunidad, normativa europea que cancela tus deudas sin tener que pagarlas. Ponte en contacto con nosotros en el 900 90 81 24
o, si lo prefieres, areajuridicaglobal.com.
Freedom, hem recuperat les aromes que es perdien en treure amb l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Seguim en directe, Pericos a Ràdio Marca, ja sabeu, aquí a la Ràdio dels Esports, que aquí parlem tot el dia d'esports, com deia el Gonzalo, de quan en quan s'ha de desconnectar, no? I tenim grandíssims programes, doncs, com el programa del Pepe Nieves, de la informació, del món del cinema, la claqueta, i tenim diferents programes com el Fem Turisme, com l'Estació de França, temes, doncs, que evidentment també són interessants per entretenir, com diu el Gonzalo i el Jaume. I hem d'entretenir també, l'entreteniment és important a la ràdio amb les notícies i amb el dia a dia del Reial Club del Poble Espanyol. Juan, com està la cosa?
Doncs bé, parlant del primer equip, doncs el primer equip de l'Espanyol gaudeix des de ja de 3 dies de descans. Avui la plantilla ha completat el darrer entrenament de la setmana i no tornarà a la feina fins dilluns, dia en què ja es començarà a preparar, jo crec que ja s'ha començat, de fet, el partit de Montilivi. Quedaran ja 6 dies, és el proper dissabte 23, i ja l'equip, doncs, que ara té uns dies per desconnectar i després ja centrar-se amb totes en la visita i en aquest partit de rivalitat catalana. Hem de parlar d'un rumor de mercat, dels molts que van sorgint, i en aquest cas és sobre un futbolista de l'Espanyol, dels més regulars, que ahir va ser protagonista en roda de premsa, Omar El Hilali, i és que, segons el mitjà anglès TVR Football, Omar agrada al Manchester City. Sembla que l'equip de Pep Guardiola busca un recanvi per Kyle Walker, el seu lateral dret, i el defensa de l'Espanyol agradaria molt als Citizens. Segons aquesta informació, l'Aston Villa i el Brighton també segueixen el futbolista de l'Hospitalet Internacional amb la selecció del Marroc Sub-23. A veure, a mi m'estranyaria molt, perquè, evidentment, el Manchester City és un dels millors equips del món, si no el millor. I bé, el salt li queda gran. Que la projecció d'Omar és gran? Jo crec que sí. Jo crec que el sostre d'Omar encara no l'hem vist. Per mi és un jugador que destacarà a la Lliga Espanyola, que serà un dels grans laterals. Però bé, d'aquí a marxar al Manchester, tot i que aquest mitjà és fiable, doncs em sembla un salt
sí,
massa gran.
Sí, però et dic una cosa, Juan. És a dir, la factoria City fitxa molts i molts i molts jugadors, molts dels quals no arriben ni a debutar al primer equip. És una tàctica de mercat, no sé, recordem Sergio Gómez, sense anar més lluny, que és un bon amic, el badaloní, deixa el Huesca, se'n va a l'Anderlecht, i de l'Anderlecht fa una gran temporada i aterra al City, Juan, i està dues o tres temporades fins que el fitxa la Real Societat, no? Savinho, el van fitxar d'un equip francès, el cedeixen al Girona, demostra la seva categoria, i ara sí que està integrat en el primer equip i, a més, jugant molts partits de titular.
I segur que la secretaria...
Un mercat molt ampli de jugadors.
I la secretaria tècnica segur que s'ha fixat en ell.
Això no vol dir que el fitxi d'avui per demà, però, bueno, el que sí és cert és que, primer, Omar està fent una gran temporada, segon, és el jugador que més minuts ha jugat, va acumulant experiència, i jo crec que és un bon lateral que pot tenir els seus pretenents.
Per mi és millor lateral que central, però no deixa de ser un jugador que té...
Bueno, és
versàtil i té les dues opcions.
Ell per jugar central és una defensa de tres centrals, però normalment ell és
el seu lloc natural.
És lateral. Què més, Juan?
Doncs bé, estarem pendents del seu futur. A veure, és un jugador que que ja si el veus jugar, doncs destaca, perquè és bo defensivament, perquè ha millorat també amb el tracte de pilota, però a part, sabeu que està molt de moda el tema del Big Data, i com hem dit des de fa dies, sí, domina alguns registres, però no a la Lliga Espanyola, sinó a les defenses sub-23.
Correcte.
De les 5 grans lligues, Omar domina, no sé si era el tema d'accions defensives o de duels series, és el millor, a la seva posició. Per tant, ara que les secretaries tècniques estan tan pendents del Big Data, de les dades, no? Sí, del rendiment més enllà del futbol, doncs Omar és un jugador que en aquests registres està ben posicionat.
Molt bé. El cas és que es cantarà, jugador de la casa, i escolta, com tots, tindrà la seva clàusula, i si arriba alguna oferta, doncs s'estudiarà, evidentment.
Sí, per aquí anava jo, per aquí justament anava. Com a mínim puja una mica més també el valor del club a nivell...
Sempre parlem de Puado, sempre parlem de Joan, doncs podem afegir també com un jugador de valor sortit de la 21 a Omar El Hilali.
Només que per mi aquests tres noms que has dit són precisament els tres pals de paller d'aquest equip.
Bueno, però d'aquí 4 dies podem parlar potser de Lauza, i aquest és el camí.
Tant de bo. A mi això de... Jo estic d'acord que l'Espanyol és un club que té que créixer venent bé. Venent bé, no dic venent bé, perquè el bé és molt important. Ara, en les actuals situació esportiva en la que estem, descapitalitzar de futbolistes al primer equip em sembla un error.
Sí, però tots assumim... passa que és pitjor gairebé la situació econòmica que l'esportiva.
Ja, o sigui, per això tots assumim la venda de Joan amb el cor trencat, perquè tots ens agradaria que es convertís en el nostre porter de referència durant moltes temporades, no? Però tots assumim que té un peu i mig fora. Clar, però Omar, descapitalitzar tant l'equip em sembla un error, però en fi...
Bueno, Gonzalo, ja veurem què passarà.
Ja veurem què passarà.
Ja veurem què passarà. Sí, sí. Aquí a la vida l'únic que està per sobre tot és l'escut, el club i l'altre.
Sí, sí.
La gent i els jugadors passen, arriben, marxen, venen...
Sí, però han de marxar en el moment, diguem-ne, jo crec, més adequat, el moment més oportú, no?
Digue-li al tresorer.
I no sé si aquest ho és.
Però ja estem veient els números que ens l'estan presentant.
Els números són alarmants i, evidentment, doncs, una possibilitat és aquesta. Evidentment, si marxa aquest jugador no vol dir que no jugui ningú, no jugarem amb Déu, tindràs que fitxar i invertir després. El problema és que es faci bé. Exacte. Què més, Juan?
Doncs hem de parlar del filial.
Omar, que per cert, em sembla que l'afició de l'altre costat de la Diagonal, com dèiem abans, no està gairebé content amb les declaracions ni d'Omar ni de Jofre.
No, han sapigut greu, han afectat els culers, perquè ahir Omar deia que la norma del fora de joc semiautomàtic és igual per tots, que el que hem dit durant molts dies, que no et pots queixar per el gol anul·lat a Lewandowski, si et va beneficiar durant tota la temporada, i especialment el dia del derbi, amb dos fores de joc gairebé mil·limètrics per l'orella o per la punta de la bota, doncs Omar va expressar la seva opinió i sembla que no ha agradat gens. Per tant,
i té tota la raó.
Però que ha dit alguna cosa...
Com tenen la raó ells, queixant-se del tema Lewandowski? Això, el problema és que només es queixen quan els hi afecta.
Això ja ho vam dir.
Però bueno, és allò de ladren...
Cavalgamos.
Sí, sí. Cavalgamos, Juan.
Jo vaig dir, per mi era és tan no fora de joc el de Lewandowski, com no fora de joc...
Bueno, en la teva mentalitat esportiva i futbolística.
Ah, exactament. Per mi...
Amb el reglament amb la mà sí que
ho són. Sí, no, hi ha una màquina que diu que és fora
ara,
de joc...
Ara, que no és l'esperit del futbol.
Ara, evidentment.
I que et protestarem quan ens perjudica, però reconeixerem si en alguna jugada que no passa gaire habitualment, doncs surtis beneficiat, no?
Jo el que no acabo d'entendre gaire és això que diuen semiautomàtico, el per què lo de semi.
Perquè normalment hi ha diversos sistemes. Un sistema porta la pilota, a més porta un xip, amb la qual cosa...
Per cert, m'han desmentit rotundament que no existeix lo del xip a la pilota.
No, sí que existeix.
No.
Sí, existeix pel
mundial,
a la Lliga Espanyola no.
No, a la Lliga Espanyola, per això.
Per això és semiautomàtic, perquè el que fa...
No cal dissertar amb aquest tema.
El sistema és avisar que hi ha alguna cosa, llavors l'àrbitre ho mira.
Si vol. Els de Montjuïc no els va mirar.
No.
Què més, Juan?
Bé, doncs acaba de confirmar l'Espanyol que el partit del filial davant el València-Mestalla, que es va, doncs, ajornar la setmana passada, es jugarà finalment dijous 28 de novembre a les 7 de la tarda, entre setmana, com s'esperava, dijous 28 a les 7. Un Espanyol B que està pendent de l'ajornament, com hem dit, del partit del Torrent. El Torrent ho sol·licitava ahir a la federació perquè entenia que no han pogut entrenar aquests dies, sobretot ahir, per l'alerta vermella i el tancament d'instal·lacions a Torrent, que evidentment és la seva... la seva ciutat.
Dijous 28.
28
de novembre a les 7 de la tarda.
Que jugarem dijous i el partit diumenge després, a continuació,
suposadament,
no?
Ara li comentarem al Víctor Cia quan entri en directe.
Sí, sí. Seran dos partits en 4 dies. Correcte. Falta la confirmació de la Federació Espanyola, que es pronunciarà demà a través del jutge únic de competicions. Per acabar, i una altra notícia de l'Espanyol B, que darrerament doncs, és molt noticiable, no només l'Espanyol B, sinó la resta d'equips catalans, i és que es podrà veure en directe per 3CAT gràcies a l'acord que ha tancat la Televisió Pública de Catalunya amb la Federació Catalana de Futbol. A través d'Esport 3 oferiran un partit cada setmana, però clar, és difícil veure l'Espanyol amb freqüència perquè a la segona federació hi ha 8 equips catalans.
Clar.
Per tant, haurem d'esperar. De moment no hi ha data del primer partit de l'Espanyol que es veurà, però al llarg de la temporada i dels 24 partits que donaran, un cada setmana, doncs, hi haurà alguna opció, sobretot partits que siguin entre equips catalans, que l'Espanyol ve de Víctor Cea doncs, es pugui veure en directe, en obert, per Esport 3.
És una bona notícia, el que passa és que aquesta mateixa televisió és la que va renunciar a donar els partits de l'Espanyol del primer equip, com li van oferir a totes les autonòmiques. Alguna d'elles doncs, es va fer amb aquests drets i la Televisió de Catalunya no va creure convenient fer-se amb els drets dels partits de l'Espanyol i del Girona perquè, clar, no entrava el Barça amb el paquet. Juan, què ho deies?
També serà una aportació
també és una injecció
calerons,
econòmica
sí.
Doncs,
minsa. Sí,
exacte,
perquè...
però bueno, tot sumar. Algo més, Juan?
Res més, que en una estona parlarem i coneixerem una mica més a Víctor Cea, que...
Sí, senyor.
És jove, que va arribar fa poc temps, però que ens ha d'explicar coses, i doncs un tècnic dels nous que ha arribat, no? De les persones que ara mateix doncs, porta menys temps a l'Espanyol, segur que té una història interessant i també una idea interessant de com veu ell el futbol.
I bones eines, eh? Bons jugadors per fer una gran temporada. Estem, tot i que amb un partit menys, a 6 punts només del Lleida, estem a fregar de les posicions de play-off. Jo crec que hi ha una generació, una lleva de jugadors molt interessants amb aquest filial Perico, que tant de bo doncs, siguin doncs, la possibilitat de que a curt termini puguin també jugar al primer equip. Vinga, farem una petita pausa aquí per la publicitat. Perico a Ràdio Marca fins a 2:15.
Pericos en Ràdio Marca.
Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 7 al 18 de novembre. Kia i Nadal, 20 anys junts.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Vine a conèixer Quadis R Motors, concessionari oficial Kia a Mataró, Badalona, Barcelona, l'Hospitalet Sant Just i Sant Boi o visita'ns a kia.com.
Calcula tu indemnització.
¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Hola, soc l'Arturo Valls i avui al bar tenim Colacao per tothom. Un bencaletó pel de la OFI que ha tingut moltes reunions. I un altre per a tu, que amb el dia que portes... Així que vine... Que tú también estás en Colacao de ver las cosas de una otra manera.
Miles de personas nos llaman todos los días. Permita que me presente. Soy Javier López, presidente de Área Jurídica Global, abogado en ejercicio. Nuestro despacho cancela, exonera, a través de normativa europea, ley de segunda oportunidad, el 100% de deudas que no puedas pagar. Sí, has oído bien. Se puede cancelar por ley. Ponte en contacto con Área Jurídica Global al 900-908124 o en areajuridicaglobal.com.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Yo siempre compro en Ferrolan por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares.
Ferrolan es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferrolan.com.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, celebra su 20 aniversario con fantásticas promociones y un sorteo increíble para todos sus clientes. Llévate ahora tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Más información en sim.com.es.
WhatsApp 644 44 97 21.
Buen día, Pericos Marca. Joan de Montegrís. Quiero opinar sobre el regreso de RDT al Español. A ver, Primero, que acepte las condiciones económicas del español. Por lo demás, RDT tiene 30 años y puede dar dos buenas temporadas. Pensemos que Brad White tiene 33. Jugó con nosotros con 32. A ver, ¿qué delantero puede traer el español en invierno? Pues un cedido que será un melón por abrir. Errar es humano, perdonar divino y rectificar es de sabios. Por mí, que vuelva. Bon día, pericos.
Bona tarda, pericos, que us és a l'habla. A veure, volem renovar el Joan i quedar-nos amb el Joan? Sí. Som conscients de que no serà així? També. Que s'ha de vendre? També. Per la qual cosa, l'únic que puc demanar és que renovin a Puado i somiar en que pogués venir l'RDT. Vinga, ànims, pericos.
Hola, pericos. Joan de Nou Barris. Quería hacer un comentario sobre lo que he oído de la posible vuelta de Raúl de Tomás al español. Me parece una falta de respeto. No creo ni vamos, me parece mentira que hasta se haya pronunciado esta persona en hacer esto. Tal y como se fue y lo mal que se portó. O sea, es que, vamos, ni gratis. Y menos el patatas que se ha hecho. Ni gratis. O sea, este señor es non grato en el español. Así de claro. Imposible.
Pericos Marca. Segueix-nos a X, Instagram i TikTok.
Doncs vinga, 19 minutets per les 2 de la tarda. Setmana estranya, no, companys? Aquesta...
Molt rara,
dues,
rara,
a més, rara. Per l'espanyol, sí, més rara encara, sí, perquè tots els equips paren, sí, la setmana lògica de la data de FIFA, però nosaltres afegim la del dia al València, la qual cosa són dues setmanes que sembla com un mini-estaix, no?, de lo que seria la pretemporada, però en plena temporada.
La pregunta important és si servirà per...
Ah, amigo, aquesta és la pregunta.
Si serà en positiu, és a dir, servirà per...
Hi ha jugadors que en roda de premsa diuen que sí, perquè s'estan treballant conceptes i aspectes que han fallat i que els treballes teòrica, tàcticament, i que va bé. Però també hi ha l'altra opinió de molts, no tant dels jugadors que surten en roda de premsa, perquè això políticament podria ser, sí, no correcte, que diu, home, ara que estaves ja amb el ritme de la competició, sí, para dues setmanes, no? Sembla que perdis una miqueta allò el to de la competició. No?
És la pregunta del milió, ara, més enllà d'això.
A qui li podem preguntar això?
Home, algú que en sàpiga una mica, o que hagi sigut futbolista, qui se t'hi ocorre?
Home, pues, jugadors que evidentment han patit situacions com aquestes, veure, no? I entre d'altres el nostre estimat Dani Solsona.
Ah, no sé si
per tant, en plena temporada, però abans també esperava algun partit per temes de seleccions, no tant com ara.
Deixa'm que et digui alguna molt ràpid, per no fer esperar el Dani. El partit de les Palmes espanyol està previst que es jugui el 22 de desembre. El 22 de desembre. Sembla que el partit davant del València serà 3 dies abans d'aquest partit de les Palmes.
Segurament. O sigui,
estem parlant...
Però això encara no és oficial.
No, no és oficial. No.
Es parla de la setmana de l'11 al 17 de desembre que es jugaria aquest del València. I després aquest de les Palmes, i ja vindria l'aturada també, una altra aturada, aquesta lògica també, la de Nadal de cada any, però sí, és possible que sigui aquesta setmana.
Abans del partit de...
Perquè és una setmana de l'11 al 17 de desembre que no tenim competició. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Quina tos que tens, Dani?
No tinc tos.
No, què és?
No sé.
Ah.
Alguna al·lèrgia serà, alguna al·lèrgia. Com el... No, tos no és... Tos tenia el Juan Asensio.
I
angines. Escolta'm, Dani, tu que has estat allà per les gespes i pel fang, això d'aturar una competició... Home, una setmaneta últimament ja és bastant lògic, hem tingut d'aturar el setembre, el novembre, al març tenim una altra, tenim les vacances de Nadal... Però aturar ara dues setmanes consecutives, que pot ser bo, pot ser dolent... Clar, són diferents teories, no? No sé què en penses tu.
Jo m'hagués agradat jugar.
A mi també.
Sobretot quan es perd, no, Dani? Quan vens a perdre.
No, sobretot quan... Exacte, sí, però sempre hi ha l'altra teoria, que si has guanyat, ara estem bé, doncs ara ens hem d'aturar, no? Però ja ho comentàvem l'altra setmana... No jugar el partit contra València, jo crec que no ens anava bé, i tot depenia del Valladolid i les Palmes a veure què feien.
A veure què feien, sí.
Recordo que ho vas dir.
Guanyava les Palmes, I vam dir-ho, i tant, jo ho vaig comentar, sí. I després, igual, estem en zona de descens, i veure't ja en zona de descens ja espanta, m'entens? D'entrada espanta. Uh-huh. Encara que estiguis a prop és una cosa, però quan estàs a baix espanta. I també vaig comentar, ara queden 7 partits amb el de València, ens queden a sí. Nosaltres. Hem de guanyar 3.
Hem de guanyar 3,
ja vaig comentar, i segueixo dient el mateix i pensant el mateix, sí, sí, que pot anar bé l'aturada, no ho sé. Que, sí, sí, però en definitiva has de guanyar almenys 3 partits per sumar doncs els 19 punts, 19, 20 sí, sí. punts, perquè la segona volta no et faci... No sigui
per portar el promig, que... Dani? Per portar un promig més o menys decent, eh?
Clar. Sí, clar, perquè si no, d'una altra manera, uf. Estàs ja molt més obligat a fer molts més punts.
Clar.
Anem a poc, però ara tenim el Girona. Bueno, no és un camp que se'ns doni realment bé. Els primers anys, sí, amb Gallego sembla que vam guanyar 0-2,
sí, sí, sí.
I després l'any següent també es va guanyar, però ara portem 2 o 3 partits, em fa l'efecte, parlo de memòria.
Sí, sí, té raó, té raó.
Que no anem bé.
Que no rasquem sí. Davant d'un Girona, que tot i que té moltes baixes, suposo que recuperarà jugadors, que també això també nosaltres recuperarem, evidentment, que està alternant també la competició europea, però que porta 2 partits consecutius guanyant, porta un 6-6 també a la Lliga, i és un camp complicat i difícil, vull dir que no serà una sortida no, que, ni molt menys fàcil, no?
I que l'aturada contra el València, òbviament, és força major, i a part avui a tu i demà, no? Allò, sí. Avui, mañana, però sí que en certa manera ha alterat una mica la competició,
molt.
Perquè el València arribava amb baixes, que ara les podrà recuperar.
També nosaltres, eh?
També nosaltres, que ara les podrà recuperar, per això vull dir que, home... ho altera d'una manera que tots ho entenem que té que ser així, però, esclar, el València arribava, crec que amb 3 jugadors importantíssims lesionats, que ara els recuperarà.
Sí, però l'Espanyol també.
Sí, sempre, sí, l'Espanyol sempre, també. Per això et dic que també té... Digue'm, Dani.
No, que dic que tots els equips, tots ens queixem.
Clar,
també es queixa l'Atlético de Madrid,
exacte.
Perquè juga un diumenge i després ha de jugar un dimecres per la Champions, vull dir... Tots, sí, ara, i quan jugui València-Real Madrid, vés a saber quan jugaran.
Exacte.
I vés a saber com estarà un equip, com estarà l'altre, quina situació, la classificació d'un, de l'altre... Vull dir, bueno, hem d'acceptar el que ens ve.
Sí,
i el que ens ve és això. I clar, quasi donàvem per fet que guanyàvem el València.
Que s'ha de guanyar,
sí,
eh?
Sí.
Donàvem per fet que s'ha de guanyar. Sí, perquè saps que la gent tenia ganes de futbol, Dani, perquè primer havies perdut el partit, però bueno, la segona part del derbi vas donar unes bones sensacions i era allò de dir, home, anem a confirmar aquesta bona segona part contra el Barça davant el València, no? Tot això s'ha anat a Norris, s'ha tallat, i ara doncs el plantejament és diferent, i a més mentalment és el que tu dius, vulguis que no, tot i que sigui anecdòtic, no? Que ara estàs allà baix, però bueno, tens un partit menys, però vulguis que no, mentalment, no agrada allò de veure't tercer per la cua, no sí, agrada, eh?
No.
Afortunadament l'Atlètic Club va empatar l'últim minut a Valladolid i ens va arreglar una miqueta el tema, però de fet estàs en descens.
Fa mal veure, fa mal veure,
exacte.
Sí, no, jo recordo ara fa 2 temporades, quan estàvem a primera, que vam baixar, ja a mitja temporada o abans, escolta, que s'han de sumar els punts a la primera volta, perquè després a la segona, això, s'han de fer molts punts, i si no es fas a la primera, a la segona vas obligat, i al final es va baixar, Que amb això no estic dient que ara mateix estic fent el mateix comentari, que s'han de guanyar 3 partits, i això no vol dir que pensi que podem baixar, però...
No, evidentment estem en una situació complicada.
Si no fas els punts...
Malament.
Ho tindríem molt malament.
Ara estava mirant el calendari del Girona, per el que estàvem parlant de l'apretat que està el calendari, etcètera.
Per ells
més
encara.
Això t'anava a dir, el 27 estic veient que tenen partit de Champions, el 27.
Que venen de perdre l'altre dia per golejada a Holanda, però ja és el que jo deia ahir quan comentaven això.
No sé si tenen el Liverpool. No sé, no, estic parlant ara...
El Liverpool em sembla que rep el Madrid a Anfield, la propera jornada. Però en qualsevol cas, ja m'agradaria a mi anar a mirar el calendari de l'Espanyol a Europa, però de moment em sembla que no és el cas. Molt bé, Dani. Escolta'm, aquesta setmana, ja saps, com que no hi ha futbol, doncs s'han d'omplir diaris, s'han d'omplir hores de ràdio i estan sortint moltes coses, no? Enèsima venda del club,
que si hem de fitxar fulanito, que si hem de fitxar menganito, queden gairebé dos mesos pel mercat d'hivern, però ja, no sé, si fem una mica de futbol ficció, com deia abans el Gonzalo, aquest equip necessitaria algun reforç important. Una altra cosa és que es pugui comprar o es pugui arribar a una sessió profitosa per l'equip, però està clar que carències amb aquests 13 partits que portem jugats s'han vist.
Sí, sí, evidentment que s'han vist. Jo no sé si es podrà portar algú o no, no ho sé.
Això és una altra història, evidentment... però que fa falta gent per no patir, no. Això ho tenim tots clar.
Per mi, un jugador per línia. No sé si estaràs d'acord, Dani, sense comptar la
sí,
porteria.
Home, si pogués ser, clar, un per línia que seria aquí. Un central, correcte. Un altre central, un lateral, un mig del camp que sigui potent i que sigui... al mateix temps que amb presència, sí. Que recuperi, que després, home, no tingui mal peu, tot això és difícil.
És difícil.
I després un Nadal veient si no canvien molt les coses.
Un killer.
Doncs que els tres que tenim, de moment, no acaben de donar la talla.
Entre els tres no en fem un. Tenen...
uns perquè no tenen molts minuts, els altres perquè a la millor juguen quan l'equip no està bé, l'altre que, per les raons que siguin, però de moment no estan donant la talla. I clar, seria bo poder portar algú, almenys per veure, que jo no sé quin tipus de jugador podríem portar, clar. I quins podrien estar al mercat, que vinguessin aquí, s'ha dit mitja temporada, que donessin un rendiment... tot això és molt complicat perquè si no s'ha fet la feina pot tocar la flauta.
El mercat d'hivern és una loteria, es parla molt avui a les xarxes i aquests dies Raúl de Tomàs, clar, Raúl de Tomàs jo no sé, clar, si a mi em dius que et portes al Raúl de Tomàs que va jugar a l'Espanyol, diria sí, que faci 15-20 gols
amb totes les seves rareses, sí.
Han passat dos anys, no ha jugat Dani, sí,
ha marcat un sol gol i no, amb la Copa del Rei.
Pràcticament no ha jugat, sí. M'han dit que es va presentar després de l'estiu, doncs,
s'ha relaxat.
Bastant passat de pes, està per unes altres històries, futbol taurines, no sé, clar, els fitxatges en general al mercat de gener sempre acostumen a ser una loteria, Dani.
Sí, no, a veure, si Raúl de Tomàs sigués del mateix de l'època que va marxar,
demà.
No tindria ningú cap dubte.
Exacte.
No, és que ha sortit malament, és que... Escolta, és igual. Tu, ara el que s'ha d'intentar és que l'equip reaccioni i tregui els punts i l'any que ve estiguem un altre cop a primera. Exacte. Ara porta molt de temps sense jugar. Com està? No ho sé. Com és que no juga? Tampoc ho sé. Tenint en compte que és un molt bon jugador en aquest aspecte, però clar, no juga. Si juga Camello, si juga no sé qui, allà al Rayo... és una mica estrany tot plegat. I clar, nosaltres no coneixem el dia a dia, no sabem.
Clar.
Almenys jo no sé si aquest jugador no està bé perquè no entrena bé, perquè té unes altres preocupacions, perquè ja està... ja no és l'est, li és igual... Clar. En aquest sentit, aleshores no seria un jugador profitós per nosaltres, si no està en condicions. Ara, si estigués en condicions...
Home,
si no hi ha cap més alternativa que dius no, doncs tinc aquesta opció, aquesta i aquesta. Doncs, bueno, analitzem, però si però només pogués ser aquesta opció...
Sí.
Si no m'estigués aquesta
però
opció...
Fem futbol ficció,
sí,
perquè a nivell econòmic és molt complicat, és una operació molt enrevessada, perquè jo crec que encara hi ha...
Els dirigents que actualment estan
exacte.
Difícilment...
Dirigents i fins i tot el del vestidor.
El del vestidor.
Però bueno,
a vegades,
veurem què passa.
A vegades, si estigués bé, a vegades s'ha de canviar d'opinió.
No? Sí, també és cert. Sí,
que,
i tant,
que
i tant.
S'utilitza molt ara.
I tant, sí, últimament es canvia molt d'opinió, sí. Això de la mentida ha passat a la història, es canvia d'opinió. Molt bé, Dani, doncs avui curteta i al peu perquè no tenim futbol. La setmana que ve ja estarem a les portes del Girona, que aquest partit sí que és un partit molt atractiu, molt atractiu i molt important.
Sí, bé, pilota al peu i sobretot que la gespa estigui en bones condicions.
Home, com a tu t'agrada.
Fes molt empat.
O t'agradava, tot i que tu jugaves allà al fang del Molinón i de Totxa i de Sant Mamés i de tots els camps. Mare meva, quan veus fotos de l'època del Dani i companyia...
Uau.
Com podíeu jugar ja, eh? Que només fer la sacada de partit, la primera ja aixecaven la pilota i pum, patadón per arriba perquè no podia jugar. No.
Con lo señorito que és.
Exacte.
Sempre hi havia justificacions i excuses. Estem a votar malament. El camp estava en males condicions. Ara no poden dir-ho.
Dani, i te'n recordes a la nostra estimada època Sarrià? Que sempre estava malament aquella gespa, tu. Sempre havia terra...
Sí,
a partir del Mundial ja es va...
Era molt setentero, era molt setentero aquell triangle de fang a la porteria.
Als anys 70, fins i tot amb pintura, eh? Posant pintura verda perquè se'n
feia gesta.
No, i a més...
Pintura!
No entrenàvem allà perquè entrenàvem a sota la tribuna perquè sembraven, no?
Exacte, sempre estaven sembrant, tu.
Sí, però els coloms s'ho menjaven tot i mai creixia la hierba, la gespa.
Era jo me'n recordo que tots els partits i sempre veies terra i terra i terra allà, i dius, com poden jugar aquests tios i com jugaven aquells anys 70 amb Santa Maria i companyia. En fi, historietes. Mira, avui fa 100 anys de la ràdio. Tu que ets un gran de la ràdio també, que ja portes molts anys, eh? També t'hem de felicitar per la teva tasca a RAC1 i les teves col·laboracions. I abans ho plantejava aquí amb el Jaume i el Gonzalo i un servidor que portem molts anys amb això de la ràdio. No ens imaginem, Dani, la societat sense la ràdio. És a dir, ens aixequem amb la ràdio i anem a dormir amb la ràdio.
Sí, sí, no? I al migdia, si estàs sol, tornes a posar.
Ja et truquen els pesats dels pericos.
Sí. No. I sempre trobes el moment i sempre trobes el programa... O alguna cosa que t'agrada i dius, aviam què dius.
I ara, Dani, perquè ara tenim teles i tenim plataformes i tot, però quan tu jugaves la ràdio encara era més important, encara, perquè era un partit a la setmana que et televisaven, en el millor dels casos, i la gent seguia el futbol per la ràdio, amb els carrusels, amb les retransmissions,
amb el simultàni,
amb el marcador simultàni que teníeu allà dalt, de Dardo,
Sí. A més, tu mires...
Hòstia, els carrusels eren tremendos. Impressionant. Gol en les Gaunes! I dius, ostres, i depèn com cantaven el gol, ja sabies que l'havia fet de casa o el de fora, m'entens?
Sí, ja ho crec. I quina tensió en aquell moment que cantaven el gol. Que és, llavors es disparava la imaginació. Haurà marcat l'Espanyol o serà gol de la Real Societat,
I a part, el Dani, ja, en aquella època ja estava com ara, amb la qual podem dir perfectament que Dani Solsona és a la ràdio, el que Jordi Hurtado és al
tema. Sí, l'Hurtado és més jove,
Jo, la meva ex sempre em deia que s'anava a dormir amb dues persones, amb dos, amb el Jaume i amb la ràdio.
Sempre. Viva la ràdio, sí senyor, visca la ràdio, Dani. Tu com un gran de la ràdio, doncs celebrem que avui fa 100 anys que Ràdio Barcelona, allà al carrer Cas, doncs...
Que continua estant encara.
La senyora Maria Sabater, doncs deia jo de EAJ1, Misiones de Ràdio Barcelona, 100 anys.
Una cosa, el partit aquell de Leverkusen, la final, allò, la partida tornada, jo el vaig fer aquí a Ràdio Barcelona amb el Pito Abril, que jo no me'n recordava, m'ho va dir ell. Mm. Imagina't. Sí. Quants anys fa d'això?
Mira, el 89.
El Pito Abril, que no és un home que es distingeixi pel seu carinyo a l'espanyol, precisament.
El maig del 89. O sigui, mira si ha plogut ja. I ja estava el Dani allà...
Imagina't, encara no m'ha fotut a fora, tu.
Sí, senyor. Molt bé, Dani. Bueno. Doncs i aquí tindrà sempre un raconet per parlar a la ràdio.
Un plat calent. Aquí tindrà sempre un plat calent.
Aquí sempre un plat calent, exacte. I ben calent.
Bueno.
Una abraçada ben forta, Dani.
I a dinar de gust.
Igualment, per tots.
Adéu. Fins la setmana que ve. Vinga, tanquem amb el Dani Solsona, fem una miqueta de... Escoltem consells interessants. Mira què vol dir el Gonzalo. Què vols dir, Gonzalo?
Mira, Black Friday. Comença el Black Friday.
Ja estem, no?
Comences
tu que ets tan pro-americà, pro...
No, jo sóc capritxós, més que pro-americà, sóc capritxós. Arriba el Black Friday.
I amb bona butxaca?
Capritxets. Que si vull la fregidora d'aire, que si vull el dron, que no serveix per res, però tothom ha de tenir un dron a casa.
Un dron a casa?
Sí, no, jo no en tinc. No, però tothom té dron. Que més, xurrades que et pots comprar, quasi un navegador, quasi una tele de plasma... O sigui, aquestes cosetes que del Friday fan mal.
Una bona ràdio, no?
Una bona ràdio,
d'aquestes que... Per si de cas...
Vas traient a tarja.
Ui, vas
que
passant.
Que fàcil és. Però un dia, la realitat...
Això amb els calés que anàvem abans, amb això, metàl·lic, no passava.
No passava.
M'he quedat sense un duro.
Ara, el moment per comprar...
La tarja...
L'Alexa... Alexa, pon-me Ràdio Marca.
Exacte,
automàticament...
Mira, l'Alexa també molt bé.
I si li dius a l'Alexa, Área Jurídica Global.
Dirá, los mejores para que te solucionen el problema que has creado con la tarjeta de crédito en el Black Friday.
Venga tanto pasar allá y pasar y pasar.
Porque después arriba la realitat i et diu, mira, esto es lo que hay. Bueno, pues escolta, ho dèiem, no, Jaume?
Experts.
Área Jurídica Global. .com, quin telèfon, Jaume?
Professionals.
Vinga, 900-900-81-24.
900-90-81-24. O entra a la web.
Área Jurídica Global. 900-90-81-24. Área Jurídica Global.
Pericos en Radio Marca.
Antes de comprar tu coche a ciegas, ven a Mundiauto y podrás tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.